El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La inflació s'ha situat al mes d'octubre al 6,8% a Catalunya i al 7,3% a l'Estat espanyol, una dada que és inferior a la registrada al setembre i, de fet, els preus ja porten 3 mesos de contenció, tot i que segueixen amb xifres rècord. La baixada general dels preus a Catalunya es deu sobretot al descens del preu de l'electricitat, que també influeix en la baixada del conjunt d'Espanya, on també ha marcat un descens del preu de l'habitatge més d'11 punts, fins al 2,6. El vestit i el calçat baixen 2 punts i mig respecte al setembre i perquè el preu dels productes de primera temporada no ha pujat tant com fa un any. És un dels aspectes destacats en l'àmbit econòmic, tot i que n'hi ha molts més, però començarem per aquí, que volem compartir avui amb l'economista sabadellenc Joan B. Casas. Moltes gràcies per acompanyar-nos, senyor Casas.
Moltes gràcies a vosaltres.
Analitzar el descens de la inflació... Clar, és que parlem de descens de la inflació, i ho dèiem a la tertúlia, no? Parlem de descens de la inflació, però estem en una inflació de prop del 7% a Catalunya. Per tant, són xifres molt rècord encara, no?
La inflació continua sent molt alta, perquè les causes que generen aquesta inflació tampoc han desaparegut. Ja vam comentar l'última vegada que hi havia una inflació de costos, una inflació d'oferta, que venia provocat essencialment pel cost de l'energia, que ara en podem parlar, també perquè hi havia una certa demanda continguda, va haver-hi una interrupció de les cadenes de subministrament. Bé, tot això no es soluciona un dia per l'altre, no? Per tant, ara les mesures que s'han aplicat, essencialment el tema de l'excepció ibèrica amb el tema del cost de l'energia, doncs comencen a tenir els seus efectes. Però, esclar, tenen els seus efectes... diguem-ne, limitats encara, no? De fet, hi ha estudis que ens diuen que quan la inflació supera el 5%, perquè torni a inflacions, diguem-ne, raonables, pràcticament han de passar 2 anys. Què vol dir? Vol dir que les mesures que s'apliquen, òbviament, no tenen un efecte immediat, sinó que tenen un efecte més dilatat, no? I de fet, les previsions que es fan tant a l'eurozona com a l'estat espanyol és que fins al 2024 no tindrem una inflació, diguem-ne, entre el 2 i el 3%. Aquesta és la realitat. Per tant, encara fins a mitjans de l'any que ve, pel que diuen les previsions, no es començarà a baixar de manera que ja sigui, diguem-ne, una inflació més controlada.
Clar, però aquest increment... ja s'ha efectuat. Enrere no anirem, no?
Bueno, aquest és un dels aspectes pels quals ara ens trobem, per exemple, que l'electricitat i el gas, el cost de l'energia pot disminuir, però en canvi, fixi bé que hi ha tota una pila de productes, que els de la cistella de la compra especialment, que s'han encarit i s'han encarit molt. I per què s'han encarit? Bé, perquè han repercutit, com no pot ser d'una altra manera, l'impacte d'aquest cost, i ara en aquests moments, doncs, esclar, estem pagant la repercussió d'aquesta inflació que hem passat durant aquests últims mesos, no? I tant és així que, per exemple, la inflació subjacent, que com sabem és la inflació exceptuant el cost energètic i productes frescos, es situa pràcticament un punt i poc més de la inflació, el que vol dir que el sistema productiu realment té problemes per anar assumint, diguem-ne, un funcionament i una productivitat, diguem-ne, que digereixi tot aquest impacte de la inflació. Per tant, la inflació continua sent alta. La inflació, com sabem, és un element que ho pertorba absolutament tot, i per tant, com més aviat es controli, òbviament millor. Aquest control, com dic, ve molt condicionat pel tipus d'inflació. No és el mateix una inflació de demanda que una d'oferta i de costos com patim ara, i això vol el seu procés de reconducció, que no és curt. El cost de l'energia continuem, tot i que hi ha elements de control, però continua havent-hi, òbviament, problemes. A més, ara hi ha un altre aspecte que també és important, no? L'OPEP ha decidit reduir el nombre de producció de petroli, no? Això de l'OPEP és molt curiós, perquè aquí ens estem tots barallant, especialment els economistes i els polítics, perquè no hi hagi res que perturbi el mercat, que hi hagi transparència, que sigui una oferta i una demanda més o menys lliure, i en canvi tots assumim que l'OPEP, que és un de productes exportadors de petroli, quan els hi convé, redueixen la producció.
I això vol dir pujar preu.
Pujar preu, òbviament. Alterant absolutament el funcionament normal del que seria el mercat. No? Bé, doncs ara l'OPEP ha reduït la producció, amb la qual cosa dificulta la baixada del preu del petroli, no? Per tant, hi juguen moltes coses. Òbviament, la guerra d'Ucraïna continua. El món, diguem-ne, el sector primari encara li continua rebent l'impacte en molts aspectes claus de les dificultats dels productes que venien d'Ucraïna, inclús de Rússia, i tot això, efectivament, fa que la inflació no baixi, que baixi només pel control poc o molt que s'ha fet del tema energètic, però que la repercussió que s'ha fet en el sector primari especialment, però no únicament, no sigui tan fàcilment reconduïble.
La recepta per baixar la inflació, l'hem parlat moltes vegades, pujada de tipus d'interès, això està en marxa, claríssimament, amb totes les seves conseqüències, no? Està funcionant, és a dir, aquesta baixada la podem atribuir a aquest increment de tipus o encara no es pot saber?
Home, jo diria que encara és prematur, tot i que efectivament això tindrà efectes. Estats Units en té ja. Pensem que Estats Units han tingut una política de pujada de tipus d'interès molt més agressiva. Em sembla que en 7 o 8 mesos l'han pujat 5 o 6 vegades, no? I està al 4%. El Banc Central Europeu s'ha moderat una miqueta més i per tant, doncs, ara està al 2%, tot i que també els ha anat pujant últimament. Això, efectivament, tindrà efectes, inevitablement, als Estats Units els té, no? Et posaré un exemple perquè en siguem conscients, no? En aquests moments, a Catalunya, la part de la renda familiar que es necessita per pagar l'habitatge és pràcticament de la meitat. Pràcticament. A Barcelona, el 56%. Per tant, un impacte amb els tipus d'interès afectarà moltíssim aquesta capacitat de les famílies, no? Per tant, sí que tindrà efectes, els pot tenir, però encara d'una forma, diguem-ne suau. Hi ha alguns aspectes de la situació actual que en podem parlar després, si sembla, força contradictoris, no? Com és l'evolució d'un mercat de treball.
Sí, això m'ho haurà d'explicar a poc a poc, eh? Sí. Perquè no, és d'aquelles coses que vaja, que ens n'alegrem, però que costa d'entendre. Clar, fins quan podem aguantar aquest increment de tipus? Perquè, clar, l'increment de tipus, deia ara vostè, la conseqüència directa a la butxaca de tots plegats
és molt alta.
És l'encariment de les hipoteques, amb tot el que tot això repercuteix, amb el percentatge dedicat a l'habitatge, però, clar, fins quan es poden pujar? És a dir, què podem sostenir? Perquè, clar...
Sí, no. A veure, les previsions de la inflació i, per tant... Bé, hi ha alguns analistes, que no els hi falta raó, que el que et diuen és que, de fet, no és que els tipus d'interès pugin, sinó que els tipus d'interès es normalitzen. Cosa que no els hi falta raó, perquè tipus d'interès, inclús negatius, doncs costa d'explicar, no? I realment és una mesura molt excepcional per una situació molt excepcional. Per tant, els tipus d'interès pujaran fins allò que d'alguna manera o altra podem considerar raonable, podem considerar normalitzats. Respecte a la pujada, que és del que estem parlant, com te deia abans, fins que no es normalitzi o no es controli la inflació, que això, pel que diuen els experts, no serà fins a mitjans de l'any que ve, fins a mitjans de l'any que ve començarà a baixar la inflació, perquè el 2024 la previsió és que estigui al 2,5%. No? Clar, mentre no estigui a aquest nivell, les potencials pujades a tipus d'interès hi són. Per què? Perquè és un mecanisme absolutament, diguem-ne, fàcil d'implantar i que és eficient lamentablement, clar, perquè amb una societat, diguem-ne, endeutada en alguns aspectes com és la nostra, societat i estat, societat i estat, comptes públics, endeutats, qualsevol pujada dels tipus d'interès afecta molt. Podem preveure que fins a mitjans de l'any que ve, fins a la segona part de l'any que ve, pot haver-hi encara pujades els tipus d'interès. Repeteixo que els Estats Units han sigut més radicals amb això, i no podrem dir que hi haurà uns tipus d'interès, diguem, estables, normalitzats, jo diria fins a l'any 2024. No vull dir, tot dependrà de com evoluciona això de la inflació, no vull dir que sigui segur, simplement que probablement fins al 2024 no hi haurà una inflació que permetrà normalitzar i estabilitzar els tipus d'interès.
Clar, aquí hi ha una qüestió que plana de fons, no? Que és que aquest increment de tipus d'interès fa que el banc ingressi més diners perquè hem de pagar més per les nostres hipoteques, no? Això fa que, per exemple, s'han vist alguns beneficis de bancs i caixes aquest any que han escamat alguns sectors de la societat en el moment en el que ens trobem. S'està parlant d'aquest impost a la banca. Fa uns dies a la ràdio parlàvem amb la gent de DICAE que deia que aquest impost a la banca, en cas de que es cobri, els diners que s'entreguin s'haurien de destinar a ajudar les famílies a pagar les hipoteques. Què en pensa de tota aquesta situació?
De la situació excepcional que vivim, per exemple, també han sortit els resultats de les elèctriques, que a mi em sembla que en aquest cas és bastant evident que són beneficis caiguts del cel, que es diu en terminologia econòmica. No? En aquest cas jo el veig molt clar, l'impost extraordinari. Per què? Perquè són beneficis caiguts del cel. Són beneficis produïts i provocats per un sistema de càlcul del cost energètic que acaba beneficiant, doncs, en aquest cas, les elèctriques. No? Bé, en el cas de la banca, probablement si el tema es va evolucionant, segurament també seria una qüestió de plantejar-ho. Jo t'he de confessar que no sóc tan radical com ho sóc amb el tema de les elèctriques, per moltes raons, perquè el tema de la banca, doncs, també haurà de tenir, tindrà, vaja, uns costos més alts. També...
Però també són caiguts del cel, no? En aquest cas no han fet res perquè pugin les hipoteques i els tipus d'interès.
Ara no, però esclar, però quan hagin de comprar el diner i quan hagin de pagar el passiu, això també se'ls encarirà. No vull dir que no sigui un tema a estudiar, perquè efectivament és una situació excepcional, especialment perquè va directe a un aspecte molt sensible de la societat, que és el cost de l'habitatge. I, per tant, qualsevol cosa que sigui atenuar l'impacte que pot tenir una pujada dels tipus d'interès, doncs s'ha d'estudiar. Però a mi m'agradaria estudiar-ho una miqueta més profundament, simplement. No tant amb el tema de les elèctriques, que em sembla evident, que són uns beneficis que simplement que venen derivats perquè el tipus de càlcul del cost energètic doncs permet uns beneficis sense fer absolutament res, no? Ja tots sabem que és el cost marginal i tot el que hem explicat alguna vegada. Amb el tema de la banca, també hem de tenir present que la banca ha passat uns anys relativament complicats amb els tipus d'interès com estaven. Jo simplement no dic que no el respecte, simplement que a mi m'agradaria veure com evoluciona i estudiar-ho una miqueta més en profunditat. És una opinió personal, n'hi ha que opinen tot el contrari, possiblement perquè estan més informats que jo en aquest moment, no? Però seria d'entrada més prudent.
Clar, i aquí també ho vincula amb el fet del rescat que es va fer en l'anterior crisi financera, que l'Estat va posar uns diners, no?, per mantenir el sistema financer, que és veritat que aquesta crisi econòmica en cas de venir no s'assembla de res, no?
No s'assembla de res.
La part financera, no?, si més no, hi ha més solvència, però clar, també hi ha tots els pisos, doncs, que estan buits del banc dolent, etc, que tot aquí hi ha tot un batibull de coses que potser s'hauria de buscar mecanismes per gestionar-ho, no?
Sí. Deixa'm dir-te una cosa, també. De vegades és convenient que també parlem de les coses amb coneixement. És a dir, quan es parla del rescat de la banca, efectivament, va haver-hi uns diners que van anar... Però no van anar a rescatar accionistes, eh? Van evitar que hi hagués una crisi financera, diguem-ne, molt forta, que hagués perjudicat a milers d'estalviadors, no? Per tant, també és important tenir-ho present, això, eh? Perquè de vegades sembla que no... O sigui, el rescat va venir provocat essencialment perquè si no s'arriba a introduir aquí a part d'Europa hagués provocat una crisi que hagués sortit perjudicat milers, centenars de petits estalviadors perquè haguessin perdut tot. No? Per tant, aquest és un tema que cal també concretar. Efectivament, ja van haver-hi recursos públics que van anar a parar això, per aquest objectiu. A veure, la banca ha seguit també un procés de reestructuració potent. I en alguns aspectes, per exemple, tenim el cas més clar a Catalunya, que d'11 caixes només ens en queda, una, no? Han desaparegut pràcticament, no? Estem en un cert procés d'adaptació francament important. Insisteixo en que amb la mesura en què el sector bancari financer vagi entrant en una certa normalització, també. Normalització vol dir que no hi hagin elements que puguin pertorbar-lo més i que obligui a una intervenció de l'Estat, no tant pels accionistes, insisteixo, sinó per evitar que els treballadors en surtin perjudicats, probablement és un tema a estudiar. És un tema a estudiar. Però no sóc massa partidari, diguem-ne, de barrejar coses, eh?
Un altre dels temes a estudiar, si més no, que ens agradarà que ens expliqui, ho deia abans, és les dades d'atur. No, celebrem que siguin positives. Un atur que va tornar a caure a l'octubre a Catalunya en 6.322 persones, amb dades molt bones, contractes fixos, no?, que es posen damunt la taula. Agafo paraules seves quan ens acompanyava a finals de setembre. Ens deia que estàvem en plena l'inici d'una tempesta perfecta. Entenc que encara hi som, perquè la situació no és que hagi millorat gaire. I com s'explica que l'atur segueixi en aquestes dades?
Bé, és una bona pregunta, eh? A veure, efectivament, les dades de l'atur sorprenen en positiu. A Catalunya estem a 9,3, em sembla, per sota del 10%, que per lo que és a Catalunya, per sota del 10% ja comença a haver-hi inclús problemes per trobar gent, no? Per tant, és molt bona notícia. Bé, anem a veure aquesta resiliència del mercat de treball perquè es produeix. I es produeix perquè té aspectes positius i altres de menys positius. Tot i que, òbviament, tenir feina és molt positiu, eh? A veure, no vol dir ara que se'm confongués. Primer, efectivament, la modificació de la normativa laboral ha jugat moltíssim, és a dir, tota la temporalitat, l'altíssima temporalitat del mercat de treball, tant català com espanyol, amb el tema dels contractes discontinus, diguem-ne que es modera. Això té dues repercussions. Una, el fet del propi càlcul, però segonament també perquè a nivell de consum, i ara en parlarem, i pel propi treballador, el fet de tenir un contracte discontinu té un contracte. Per tant, això genera una certa confiança, una certa tranquil·litat, que s'acaba traduint després en més consum. Que no passa quan s'interrompeix el contracte laboral, encara que pensis que després el tornaràs a tenir, no? I són dos elements que des d'un punt de vista de psicologia de consum juguen moltíssim. Aquest seria un element. Segon element que es parla. Encara hi ha una certa esbrangida d'un tema que també és sorprenent, no?, que és l'aplicació de tot un estalvi acumulat durant la pandèmia. Això encara afecta el consum, eh? Afecta el consum. De fet, la resiliència del mercat laboral es produeix bàsicament, primer, per un cert manteniment del consum, segurament pel turisme estranger, i tercer, per les exportacions. El primer es produeix, com et deia, perquè hi ha un estalvi acumulat de la pandèmia que encara té determinats efectes. I després també per un altre aspecte, que és que hi ha hagut un cert canvi en els hàbits de consum. És a dir, fins saps-hi bé que en el mercat laboral i en el sector de consum, tot el que és la venda al detall, les vendes de minoristes, les vendes de comerç, no s'ho estan passant bé. No s'ho estan passant bé. En canvi, hi ha una certa alegria a l'àmbit de l'hostaleria i del turisme interior. Per què? Jo diria que hi ha hagut un cert canvi amb els hàbits de consum i d'allà a on dedica les famílies la despesa. Hi ha hagut un desplaçament de determinats consum de comerç al detall, de roba, per exemple, cap als restaurants i cap al turisme interior. I això es produeix perquè les últimes dades que hi ha hagut sobre ponts i el turisme interior és espectacular. O sigui, hi ha molta afluència. I això provoca que aquest tipus d'activitat, aquest tipus de desplaçament cap a aquest tipus de consum, genera una demanda de feina, és evident, perquè els restaurants necessiten gent que cuinin i gent que serveixin, i el turisme exactament igual, no? Per tant, aquest seria un element positiu derivat d'un cert canvi en els hàbits de consum de les famílies. Quin és el problema que deriva d'això? Home, que són sectors, el sector serveis, d'una baixa productivitat. Per tant, dit d'alguna manera, com més part de la població es dediqui a aquest tipus d'activitat, menys productivitat el sistema en el seu conjunt tindrà. Per tant, positiu des d'un punt de vista de que hi ha ocupació, que ve derivat també d'un canvi en les modalitats de contractació, produït per aquest canvi d'hàbits de consum, que té aspecte positiu, però té un aspecte negatiu, que ens hem referint a uns sectors d'una baixa productivitat. El tema de les exportacions és un altre tema a considerar. O sigui, les exportacions continuen funcionant. Aquest és un dels elements probablement més positius de l'economia catalana. La transformació que s'ha fet en els últims 10-12 anys és espectacular. És espectacular. L'obertura als mercats exteriors de l'economia catalana és molt forta, és molt alta, és un gran actiu del qual jo diria que en podem presumir. En aquests moments, tots els sectors exportadors continuen fent-ho, exceptuant el de l'automòbil. I després el turisme estranger. El turisme estranger s'ha revitalitzat i ja tornem a tenir xifres, quasi bé un cert problema per veure com gestionem aquest èxit, que també pot tenir aspectes de caràcter negatiu que van lligats en això que us estava comentant. És a dir, que si el conjunt de l'economia, com més treballadors hi hagin a sectors de baix valor afegit, més complicat ho tindrem com a economia global entesa com una totalitat, no? Per tant, explicacions, aquestes no se'n poden dir gaires més. És a dir, el mercat resisteix perquè es continua exportant, resisteix perquè hi ha un desplaçament cap a activitats que demanden gent, i esperem que això, a veure fins a quin punt dura, però és una notícia en certa manera sorprenent. També és cert que en aquests moments es denota un cert esgotament del drap. Però, ens movem amb unes xifres que a Catalunya estan entre 3,5 punts per sota el conjunt de l'Estat. Per tant, és una bona notícia.
I entenc que ara venint la campanya de Nadal, també segurament fins al gener-febrer no ho veurem.
No hi haurà cap, al contrari, probablement. Però repeteixo, fixi-t'hi bé que estem parlant sempre de sectors de demanda de baix valor afegit, I això també ho hem de considerar.
Aquesta setmana parlàvem també de la construcció, que estava funcionant molt bé i hi havia molta demanda de personal. A la indústria també ens deien que havíem millorat una mica al Vallès Occidental.
Sí.
Fins i tot les xifres de contractació.
Sí, el mercat laboral no funciona. A veure, d'aquesta tempesta perfecta que dèiem l'última vegada que ens vam veure, doncs era previsible un impacte en el mercat de treball. De moment no s'ha produït, exceptuant aquests tocs d'alerta, de dir compte amb allò amb què majoritàriament ens guanyem la vida, perquè això a mig termini té efectes.
Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, senyor Casas, per haver analitzat aquesta situació econòmica. Com sempre, haguéssim pogut estar més estona,
correcte,
més analitzant altres qüestions. Gràcies i que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.